Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El PP es mostra més optimista de cara a un acord amb Vox que li permeti governar Andalusia en coalició amb Ciutadans. Populars i ultradretans traslladen aquesta tarda la negociació a Sevilla, on el partit de Pablo Casado es reunirà abans amb Ciutadans. Recordem que una proposta inicial amb 19 mesures va ser considerada inicialment pel PP inacceptable. Plantejament de Vox que, entre altres coses, plantejava derogar les lleis andaluses contra la violència de gènere i expulsar 52.000 immigrants en situació irregular. Canviem de qüestió. El president de la Generalitat ha avisat aquest migdia Pedro Sánchez que si no fa cap moviment polític ni tan sols no permetran als independentistes la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. En una breu compareixença després d'anunciar el guanyador del 30è Premi Internacional Catalunya, que és l'enginyer nord-americà Vinton Cerf, Quim Torra ha recordat que PDeCAT i Esquerra ja fa temps que demanen una solució política que passi per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Torra ha remarcat que la possible manca d'acord sobre els comptes de l'Estat, en qualsevol cas, no serà obstacle tampoc per mantenir el diàleg amb la Moncloa. També us expliquem que Rodrigo Rato ha acusat avui Mariano Rajoy d'haver-lo fet fora de Bankia i d'haver intervingut al banc per motius polítics. A la segona sessió del judici per la sortida de l'entitat a borsa, Rato ha dit que el Banc d'Espanya no es va oposar a aquesta sortida amb descomptes del 40%. L'Audiència de Barcelona, d'altra banda, dona 10 dies a Oriol Pujol Ferrusola per ingressar voluntàriament a la presó. El fill de l'expresident de la Generalitat té encara un últim recurs.
Ràdio Estel.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, viure des de l'essència.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Missió i vocació, els dilluns a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimecres. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'Hora Mèdica. Com cada setmana, a les 5 de la tarda és l'hora que dediquem 60 minuts a l'actualitat mèdica, reunint experts a la salut i al benestar. Un programa amb continguts mèdics, científics i d'investigació, amb novetats mèdiques i associacions que informen i ajuden a les persones que pateixen malalties greus. Com avui, que parlarem de la incidència del càncer i l'alimentació, un programa fet en directe. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de So José Matoses, a la direcció, la Teresa Joseph. Teresa, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Benvinguda.
I gràcies.
I a la conducció, també la Teresa Joseph i qui us parla, Marc Rius. El càncer, bàsicament, és una malaltia de les cèl·lules que han canviat el mecanisme de control que governa la seva proliferació i diferenciació. La idea que es pot prevenir el càncer mitjançant la dieta no és nova. Fa més de 100 anys que diversos autors han proposat diferents hàbits dietètics com a causes dels càncers, la qual cosa els fa susceptibles de fomentar i recomanacions preventives. En els anys 70... l'interès de la dieta com a causa del càncer es posa d'actualitat definitivament al començar-se a fer i a disposar evidències científiques sòlides. Des d'aleshores es pot afirmar que la dieta, juntament amb el tabac i les exposicions i substàncies cancerogenètiques en el medi laboral, són els tres factors més importants relacionats amb el càncer. Avui parlarem de l'alimentació i càncer. Veurem si són lligades i si van lligades. Quins aliments són aconsellables? Quins aliments estan prohibits? De quina manera podem prevenir el càncer? Quins aliments són aconsellables un cop ens diagnostiquen de càncer? Per contestar aquestes preguntes i algunes més, està amb nosaltres la Olga Muñoz Curcó, que és nutricionista de l'Associació Espanyola contra el Càncer Barcelona. Ella treballa a l'espai AECC Actiu contra el Càncer. Olga, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
També està amb nosaltres l'Àngels Clarés Ravella, que és graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Treballa al Departament de Nutrició i Obesitat del CAP Carles Ribes, al districte de Sants-Montjuïc, amb la doctora Guadalupe Muñoz. Àngels, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I, com sempre, l'ànima del programa, la Mariana Teresa Joffers, que és gerent de Team 2000, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, amb un màster bocines d'Administració per la Universitat de George Washington a Washington DC dels Estats Units. Des de 1985 està vinculada a la indústria farmacèutica creant Team 2000, una consultoria d'empreses desenvolupant plans de formació per diferents col·lectius dins de l'empresa i diferents sectors, així com selecció de personal, avaluació, xarxes, outsourcing, etc. Teresa, repetim, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Bé, doncs, bueno, si et sembla, la pregunta potser és, que hem de fer és evident, no?
Sí, tant.
Quina relació hi ha entre l'alimentació i el càncer?
Bueno, l'alimentació juga un paper molt clau en la prevenció i això ho sabem tots. De fet, tenim moltes recomanacions actualment sobre alimentació i càncer i totes aquestes recomanacions no les diem només nosaltres els nutricionistes, sinó que a darrere hi ha moltíssims estudis científics que comproven i han demostrat que l'alimentació juga un paper clau en la prevenció del càncer, sobretot. Un d'aquests organismes que s'encarrega més de gestionar aquesta informació i de tenir totes les recomanacions actualitzades és l'Agència Internacional de Recerca en Càncer, la IARC, vale, que el que fa és agrupar tots aquests estudis científics i fa unes recomanacions. Aquestes recomanacions estan recollides totes amb el Codi Europeu contra el Càncer. Vale, que hi ha 12 recomanacions per prevenir el càncer. Entre aquelles hi ha protector solar, utilitzar protector solar, no fumar, begudes alcohòliques... I en el cas de l'alimentació, ocupen 3 que serien com a famílies. Vale? Mm-hmm. Serien, en aquest cas, alimentar-se de forma saludable, que això, en principi, ho sabem tothom, vale? Però llavors tenim menjar força cereals integrals, i l'Àngels en m'ajudarà també, menjar força cereals integrals, que no són els cereals d'esmorzar, cuidado, vale? Són...
No són els Kellogg's.
No són els Kellogg's, no. Són pasta integral, arròs integral, clar, llegums, fruita i verdura. Vale? Sempre la predominància de la dieta ha de ser a base d'aliments vegetals. Després, limitar sobretot el consum d'aliments amb un alt contingut calòric, aliments molt greixosos, aliments molt alts en sucre, evitar les begudes ensucrades i evitar la carn processada. Fixeu-vos que aquestes recomanacions, a més de l'exercici físic i limitar el consum d'alcohol, fixeu-vos que aquestes recomanacions anirien molt encaminades i ens haurien de sonar a dieta mediterrània. I és això. Al final, la nostra dieta és la de Mediterrània, és la que s'ha demostrat que juga un paper clau en la prevenció de càncer, i no només de prevenció de càncer, sinó prevenció cardiovascular, prevenció de malalties metabòliques, juga un paper junt amb l'exercici, que no hem d'oblidar, sobretot l'exercici físic, però juga un paper molt clau. I sobretot parlem sempre de patró, fixeu-vos que és patró de dieta mediterrània, sinó que, si jo sempre ho dic, un aliment no és un miracle, no farà miracles, sinó que al final és en conjunt el que... I sempre hi ha molta gent que em diu o fa una dieta que no és del tot saludable i es pensa que per menjar un dia, no sé, chia o quinoa, ja serà saludable. No, al final és el conjunt el que interessa i és tot.
Sí, la freqüència.
Exacte. I això és superimportant, entendre que és el patró i el conjunt el que tindrà un paper clau en la prevenció del càncer.
Mm-hmm. Tu has dit que hem de menjar tots natural, que ja ho sabem, que ho sabem tots.
Productes frescos.
Ho sabem tots, però alguns no ho fem. I avui esperem que...
La gran majoria de gent.
Esperem que aquest programa serveixi pels que no ho fem, que ho fem.
Com dèiem, la relació, i a més Olga ja ha comentat, sobretot aliments o sobretot hàbits alimentaris, tendim a pensar que la relació entre el càncer i l'alimentació és anecdòtica. Fins i tot hem tingut clar que la genètica era un dels factors més importants. Mm-hmm. Però no només és el 2% bueno, que el factor genètic sigui el causant de la malaltia com el càncer. Però la realitat és que és l'alimentació. A partir d'aquí, aquestes dades han provocat molta controvèrsia, sobretot per determinades notícies, clar, on es relacionen determinats aliments, com poden ser les carns vermelles, uh-huh, o les carns processades, com aliments que sí que tenen i és incontestable.
Sí, perquè a vegades ja t'ho diu l'oncòleg, no?
Correcte.
Vull dir, elimina tot el que és la carn de vedella o carn de bou o de cavall o tot això. I t'ho limiten molt, només t'inflen de bròquil, de brocoli.
El problema també...
De brocoli, que eres més
bròcoli, sí.
El problema també rau en que molts cops es confonen els estudis de prevenció amb els estudis de durant el tractament. I a vegades s'extrapolen els estudis que s'han fet en prevenció, tipus, per exemple, el té verd sí que s'ha vist que podria disminuir una mica el risc de càncer, de certs tipus de càncer. Llavors, hi ha molta gent amb certs interessos, doncs que han agafat el té verd...
Prevenció.
I han agafat els estudis, clar, de prevenció del té verd o d'un altre aliment i els han extrapolat a donar el tractament. I això ha generat moltíssima confusió a gent que ha tingut un diagnòstic de càncer i, de fet, des de l'associació per això volem lluitar contra aquests mites i sobretot contra aquesta por i aquesta angoixa que a vegades tenen els pacients oncològics d'anar buscant informació que molts cops les vies d'on es treu no és del tot
les
bona.
Fonts no les fonts, clar. Correcte, no són del tot rigoroses. Com no. Per... no hi ha aliments miraculosos. És a dir, ara perquè ens posem a veure té verd tot el dia i a tota hora no significa que estem exents, no? No. De tenir càncer. Però sí que hi ha altres factors de risc que són no modificables, com poden ser el genètic, com poden ser els ambientals, però l'alimentació sí que podem fer. Sí que és un factor que és modificable i que sí que podem fer alguna cosa.
Perquè és algú que escolleixes, correcte. Que reps. No?
Ah.
Sí, sí, molt bé. Llavors és difícil relacionar el consum d'un aliment natural amb la malaltia.
Bueno, en prevenció sí que es té molta informació, en prevenció tenim moltíssima informació, però durant el tractament aquesta informació no tenim tantes dades. Penseu que durant un tractament fer un estudi requereix molt temps, no es té tant temps, i també, bueno... i en l'alimentació i els estudis que investiguen sobre l'alimentació i el càncer, hi ha moltíssims altres factors. Si, per exemple, ara féssim un estudi, m'invento, amb 1.000 persones i donéssim, per exemple, té verd, investiguéssim si el té verd té un efecte durant el tractament, en el futur pronòstic, clar, hi ha moltíssims més factors. I llavors, si, per exemple, hi ha una persona que menja molta carn vermella o l'altra persona no fa gens exercici, hi ha moltíssims factors que alteren i llavors és supercomplicat fer estudis. I per això, durant el tractament, no tenim prou informació i el que diem sempre és seguir amb la dieta mediterrània i, en el cas de tenir efectes secundaris deguts al tractament, pues, adaptar la dieta. Si, per exemple, tenim restrenyiment, diarrees, nàusees i vòmits, sempre dic que el paper del dietista nutricionista és clau per adaptar aquesta dieta mediterrània del pacient i adaptar-la segons els efectes secundaris.
Clar. Sí, sí.
Que ha produït el mateix tractament del càncer. No. Depèn, sí. No només del càncer, sinó del tractament que arribi al pacient, pues que l'abordatge ha de ser absolutament personalitzat.
Exacte. I multidisciplinars.
Si no no?
Molts cops no hi és la figura del dietista i jo sempre la reclamo.
No, mai.
Sí. Perquè...
el d'assistència primària, per exemple.
Exacte, sí.
Ens hi trobem. Només el cap Carles Ribas actualment té un nutricionista en el centre i bé, i això és un luxe. En
sí.
Principi, poder tenir pues, el consell d'un nutricionista a la primera línia, en el primer esglaó de la salut pública seria, bueno, seria... el convenient o raonable.
Clar. Clar. Per això, des de l'associació, també el que volem és apoyar i acompanyar el pacient i allò que li manca, allò, si té cert interès en l'atenció nutricional, doncs si des de l'atenció o la sanitat pública no podem oferir, de moment, que seria l'ideal, doncs a l'associació això el que oferim és assessorament nutricional i, sobretot, grups grupals per a ensenyar a menjar bé, que és tan fàcil
com
hàbits, això.
No?
Exacte. I, de fet, durant un procés oncològic és el que diguem un teachable moment, que al final fas com un canvi de xip i dius, he de canviar els hàbits. Doncs és un bon moment per canviar els hàbits, però sobretot...
Sí, perquè ganes no en tens gaires, eh?
No, bueno, però és el moment allò per canviar de xip i de dir, vale, és el moment de canviar d'hàbits, faig exercici, faig una alimentació saludable, i fugint de tots aquests mites, de tota aquesta informació
saps que
pot fer mal.
Que quan estàs en una situació d'aquestes, tothom és metge. Què dic jo? Metge de cafè.
Tothom ja entenc.
Que, tu pren això, ara tu pren l'altre, menja això, menja l'altre... I al final tens un popurri que no te tens que escoltar tanta gent, sinó tens que escoltar-te a una persona entesa i especialista.
Que tinguis funció.
Perquè si no comença el vecino, et diu això, que si la tieta, que si qui sigui. Al final hi ha un moment que tens 52 versions.
Ho fan amb bona fe, però esclar, tens el cap...
Sí, a mi m'he menjat això i m'ha anat la mar de bé. I a tu, però a mi no ho sé.
Clar.
Jo sempre dic que a vegades sobre informació
sí.
Que genera desinformació sí. I alhora una angoixa perquè et donen falses esperances i que amb tota la voluntat del, bona voluntat
sí.
Del món que ho fan, eh? I bueno, és que és això, hi ha diferents guies. Una és Google, són els amics o familiars...
Doctor Google, que dic jo, perquè...
Exacte,
la gent... Sí, perquè quan tens alguna cosa vas allà a veure què és.
O, per exemple, gent que predica tenir el miracle o predica o ven llibres a costa de dir que té la cura contra... Doncs pues això no. És...
Crear falses esperances, per
això,
a més.
Exacte. Per això des de l'associació promovem i fem xerrades per conscienciar la gent i que no caigui en aquests paranys.
Home, jo penso que anar a l'Origen, que és la fundació, jo penso que és el millor que et pot passar. Perquè és, diguem-ne, d'on, no? El número 1, no? D'on tens que anar, de d'on tens que tindre la informació de primera mà, i sobretot perquè és personalitzada. No tothom té el càncer de la mateixa manera, ni el cos el té metabòlicament d'una manera o altra.
Cada localització tumoral és diferent, cada tractament és diferent, cada persona és diferent.
I l'estat d'ànim, sobretot, vull dir, l'autoestima.
I sempre dic que això que de recomanar i que amb la bona voluntat els amics ens diuen mira, prova això, que a fulanet li ha anat bé. Clar, a vegades és familiars de familiars o amics d'amics.
Sí, 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 sí.
I molts cops aquesta informació tampoc, igual amb aquella persona suposadament li va anar bé, però no sabem si realment a nosaltres... Per això sempre oncòleg, si és de nutrició, dietista, nutricionista, i sempre pues, buscar la informació que ens pot beneficiar a nosaltres.
I després, si a casa ens dones el telèfon de l'associació, que aquí està antena, pugui anotar-ho, que si té alguna pregunta, no? Es pugui
mira, si vols,
a vosaltres.
Ara mateix, mira, el telèfon de l'associació és 93-200-2099 i, bueno, ja...
Dóna-la a repetir, per si acaso.
93-200-2099.
Perfecte.
I que sàpiguin que l'espai AFC... bueno, en vam parlar ja abans de Nadal, però l'espai AFC, que està a través de...
AFC.
AFC, Associació Espanyola contra el Càncer.
Ah, molt bé.
Està a través de les Corts 268, a través de les Corts amb Numància, i no només oferim, jo perquè sóc la nutricionista, i oferim xerrades de nutrició i també, bueno, ahir, per exemple, vam presentar un programa d'activitat física i nutrició, que és més que res per aprendre a alimentar-nos de correctament i, sobretot, fer exercici regularment. I, a part, fem xerrades, anem fent tallers mensualment sobre nutrició, però oferim molts més
activitats,
sobretot d'atenció psicològica, atenció social i xerrades que... Bueno, vosaltres truqueu i podeu anar informant-nos de les xerrades que anirem fent. Moltíssimes.
Teniu un programa, amb aquestes activitats, no?
Exacte.
No es pugui consultar, no?, la data i el tema.
Exacte.
Sí. A la web.
Ja ens heu explicat que la carn, bueno, que en vermella potser no abusar-ne massa, i, bueno, però explica'm, doncs, la manera de cuinar. És important la manera de cuinar per prevenir? Estem parlant de prevenció.
La cocció és superimportant. Sobretot, nosaltres recomanem que sigui l'adient perquè conservi tots els nutrients. Vale? Per exemple, en el moment de bullir, el que fem és treure molta part dels nutrients perquè se'n van, per exemple, les vitamines se'n van a l'aigua de cocció. Clar. Per exemple, el vapor o el temut micrones, que molta gent té por a la cocció al micrones, pues a cocció al micrones, el micrones és una radiació no ionitzant, és totalment segura segons l'OMS, i per tant podem cuinar al micrones, que es conservaran tots els nutrients i és molt fàcil.
Sí, però hi ha aquella cosa, no? Micrones, les zones aquelles igual són perjudicials.
Que parlem amb abans, no? La desinformació.
Sí.
Mites sobre l'alimentació i les tècniques de cocció.
I en el cas del micrones, és un electrodomèstic molt nou i sí que pot generar certa desconfiança, però penseu que les radiacions del micrones és això, no són ionitzants i al final és la mateixa radiació que un mando a distància. I en canvi no tenim por al mando a distància.
Que va.
No,
tampoc ens ho mengem,
Exactament.
Amb una tècnica de cocció que sí que evidentment ha demostrat tenir, doncs bé, no massa bons resultats si abusem dels fregits, per exemple.
Això, que l'Olga parlava, bullits.
Exacte.
Però no ha dit res de fregits.
Sí, fregits.
Els fregits, sobretot, a l'oli, doncs quan es crema, crea una sèrie de substàncies que són les acrilamides.
I les fregidores.
Ah, bé.
Que dura l'oli durant
Imagina't, no? O bé les brases, cremar excessivament a les carns, a tot allò que posis a la brasa.
Sí, si podem evitar fregits...
Absolutament, sí.
Limitar, millor.
Limitar-ho. Sí.
Sempre intentar que sigui oli d'oliva, millor. Sempre intentar que les coccions siguin això, limitades, i per exemple un cop a la setmana podríem, sempre que no estiguem amb una dieta de reducció de pes, però bueno, podríem sempre cuinat bé i sempre fregit bé.
Clar, Teresa, quan sents a parlar amb les professionals penses, pues si ho estic fent malament, però del
tot, tal.
Perquè patates fregides per sopar, i el millor rebossat per sopar, o petxuga rebossada, però tot fregit.
Tot.
Clar, ara les veus amb elles i mira, pues són dos figurins.
Clar,
bueno. També és veritat.
No, és una qüestió d'obeir-les.
Sí, sí,
tant. De fer nutrició humana i dietètica. No, de passar per la facultat.
Sí, no, més, i tant.
Bueno, de fet, això és la nostra feina, d'anar intentant pues, promoure la gent que vagi fent alimentació i exercici, sobretot.
Donar solucions vàlides.
Sí. Sí, 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 sí. El que passa és que, clar, vull dir, tens unes croquetes, no?
Clar, unes croquetes fetes amb aquest pernil que parlàvem.
Bueno, però unes croquetes d'espinacs, ja que fem aquell moment de fregir, després doncs, no de pernil, unes croquetes
d'espinacs. Clar, amb aquestes dietes que dieu, eviteu potser una mica el càncer i també eviteu el sobrepès, clar.
Exacte.
Bueno, el sobrepès va lligant, no?
Exacte, de fet, el sobrepès i l'obesitat té un alt risc després de desenvolupament de càncer.
L'obesitat és un factor de risc.
Exacte. Entre altres malalties.
Ja ho saps, re de croquetes.
Quan ho sento parlar també penso en la loteria.
Ah,
sí? He comprat,
I per què la loteria?
Quasi, perquè dic, he comprat quasi tots els números. Obesitat, clar. Doncs,
clar, clar, nen, sí,
que
sí.
Tens més números que una persona
sí,
que no té
sona.
Sí, sí,
però Marc, en tot cas, això ho pots corregir. És sí, qüestió de posar-s'hi, sí.
De tractar...
De canviar el xip. Exactament, de posar-se en mans de bons professionals i segurament trobaríem la manera de reconduir-ho.
Quina evidència hi ha respecte a l'alimentació amb la prevenció del càncer?
Amb la prevenció del càncer, el que dèiem és, sobretot, dieta mediterrània, i l'evidència és super evident. De fet, es calcula que un 40% dels càncers podrien tenir una base a partir de l'alimentació. I
carai,
és moltíssim.
Molt alt.
4 de cada, sí, 4 de cada 10 pues, tenen, bueno, podrien estar relacionats amb l'alimentació. I sobretot això que parlàvem amb el sobrepès i l'obesitat és on hi ha el més... és un factor de risc i l'alcohol també. Vale? Sempre l'alcohol, jo sempre dic, perquè abans sempre recomanava, ai, la copita de vi, no la copita de vi, no.
I vi no fa recomanacions.
Exacte, sí.
La dieta mediterrània...
I vi no negro.
Inclou una copeta, dos pels homes, un per les dones, la copa de vi negre donant el menjar.
Jo sóc una mica més exigent i sempre dic, lo menys possible.
Evitar-ho.
Sí, exacte.
Parlant de dieta mediterrània, és cert que la dieta mediterrània inclou una mica de vi donant els menjars.
Ja ho saps, Marc.
Sí, penseu que...
Un enciam...
Un enciam amb vi, no?
Ara, amb l'enciam poc et tens.
No, aigua. La beguda per excel·lència del Mediterrani és l'aigua. Que no ens enganyin, el vi, no...
I durant el tractament, quina evidència hi ha? Ja quan estàs fent el tractament?
Durant el tractament no tenim tanta evidència i el que recomanem és la dieta mediterrània en si. I això, en cas d'efectes secundaris, sobretot, adaptar l'alimentació a partir d'un dietista nutricionista que sigui l'encarregat d'adaptar aquella dieta d'aquell pacient i intentar pal·liar o millorar els possibles efectes secundaris. Però mai podem dir que l'alimentació curarà el càncer. Mai.
Ajudarà, no? Perquè a vegades fas la quimio i surts molt marejat,
ganes
de vòmits, etcètera, no? I llavors, clar, gana poca.
Exacte.
Llavors, pues, clar, aleshores dius, bueno, i ara què menjo, no?
Sí, sí.
Perquè entre que estàs aixafat, i no
clar,
tens gana...
No tens ganes de cuinar.
No és res. Clar.
Exacte. I llavors, des de l'associació, també amb les xerrades, que de fet fem una xerrada d'alimentació durant el tractament i una altra d'alimentació després del tractament, a l'associació oferim a les xerrades moltes eines i trucs que no et solen a dir per cuinar fàcil, tenir eines a casa, per exemple, pots de llegums, que és totalment saludable.
Coses fàcils, o cigrons, no?
Verdures congelades. Sempre diem millor fresques, eh? Però en aquell moment, pues, tenir verdures congelades, tenir opcions...
Sí, com un fons de nevera, no?
Exacte,
perquè si no, no et faries res.
Com un fons d'armari, pues, un fons de nevera.
Però, perdona, ha de ser un pot de llegums o pots anar al gra cuit i comprar...
Això seria el millor. Això seria el millor, sí.
Però aquí te tens per això.
Comprar-ho cuit...
Bueno, si estàs jubilat per comptes de comprar. Però
no... Sí, però després d'una sessió de diàlisi, de quimioteràpia, que el pacient arriba que, pues, bueno, extremadament cansat,
clar, pues sí,
amb molt poca gana, anorexia.
Gens gana.
Per tant, has de donar solucions vàlides, eines, aliments, mètodes de cocció que siguin fàcils, que puguin respondre en aquell moment.
I que els alimenti, també. Exacte. Perquè a vegades les llegums... Jo sempre sóc molt partidària de les llegums, perquè és que crec que són les grans oblidades. Ara tothom està amb els superaliments i tot, i les llegums ningú
són
li fa
cap. I són molt bones.
Exacte, i barates.
I barates, sí.
I jo crec que és una opció superfàcil de, allò que diguem, el típic menjar ràpid de que estàs arribes a casa i no tens temps i pues, tothom es fa pasta amb tomàquet. I per què no una amanideta de llegums? Superfàcil, que només necessites obrir el pot, escórrer-les bé, passar-les per aigua.
Una mica de ceba, una miqueta de pebrot.
La verdureta.
Llenties amb una llauna de tun.
També.
Faltaria la verdura aquí, però...
Ja deia jo que...
De fet, ja venen.
La Teresa ja hi és.
La fruita.
I la croqueta.
Després.
De fet, ja venen. Llegums amb verdures.
Ah, sí,
que
sí.
Que es poden trobar en pots perfectament al supermercat.
Sí.
Amb molt bon preu. I, a més, és que en un moment es preparen. Sí. Són molt nutritives.
No,
ens emporten energia i, a més, nutrients molt importants.
Clar,
i, a més, fibra.
I si és amanida, fred.
Correcte,
si com amanida,
exactament.
Ahí pots fer-ho quan et trobes bé i quan s'ho poses en un tàper, no? I,
sí, exacte.
I així, doncs, quan arribes a casa,
doncs,
vas menjar.
Des de l'associació, això, fem xerrades i, sobretot, també, a part de les xerrades, de donar trucs sobre una mica, bueno, una mica de preparació i tenir un fons de nevera, també fem tallers d'alimentació saludable i de cuina saludable. I ens ve un cuiner...
Mira, això està bé.
Ens va venir un cuiner...
Però coses senzilles, no?
Exacte, senzilles, i vam fer receptes que podem fer senzilles i per fer un Nadal saludable.
Carai, que bé.
Vam explicar una mica...
Ens hi apuntem.
Ho anirem fent,
El pròxim taller que ens avisin.
Exacte, sí. Si qualsevol informació, poden trucar al telèfon de l'Espai Actiu i allà us ho informaran dels pròxims tallers.
De l'Associació contra el Càncer.
Associació Espanyola contra el Càncer, sí.
Espanyola contra el Càncer.
Telèfon 93-200-2099.
Correcte.
Doncs ara, si us sembla, anem a escoltar una cançó.
Ah, molt bé.
Pel que estem veient és important viure, no?
Hombre,
i no tenir por a les malalties, respecte, sí, però no tenir-li por. Doncs
no.
Escoltem a Rosalén amb Estopa interpretant Vivir.
Ah, mira.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
lo que no me aporte lejos.
Si alguien me teme mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos.
Yo saldré de aquí
si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sé bien que es vivir.
Ahora sí que sí.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Doncs sí, L'Hora Mèdica, continuem en directe. Recordem el telèfon del directe també, per si volen fer alguna pregunta, ara és el moment. Poden trucar al 93 409 2771 o l'altra línia, 93-409-2772. Davant.
Bé, estàvem pues, quin és el tractament, no? Què podem fer els nutricionistes dietistes durant el tractament oncològic? Bé, en principi, és un tractament especialitzat, o sigui, personalitzat del pacient, perquè tingui els nutrients necessaris per un bon funcionament de tot el seu organisme. També mantenir un pes adequat, això també és molt important, i una hidratació també correcta.
Beure molta aigua, no?
Sí, exactament, sobretot. Uh-huh. També que inclús els tractaments que tingui el pacient, pues, bueno, els toleri millor i sobretot donar una bona qualitat de vida al pacient durant aquests tractaments, que són molt, molt, molt agressius i moltes vegades afecten inclús el comportament alimentari.
I tant.
Deixem de, pues, bueno, de tenir sabor, serostomia...
Si no té gust a res, el menjar no té gust a res.
Anorèxia, sí. Etcètera. Per tant, aquest seria l'abordatge de cara pues, bueno, un pacient amb un tractament oncològic.
Sí, sí.
L'aigua realment es veu que és important, no? Perquè
i és
que
bàsica.
Bevem poca aigua.
Bevem aigua...
Volem beure molt poca aigua,
sí. Sí.
I bevem aigua quan tenim set.
Clar.
I ja estem deshidratats, per tant, en el moment que tu tens set,
ja és un símptoma de deshidratació. Ah, sí, sí, perquè a vegades sense persones que diuen, bueno, si han ingressat la meva àvia en un hospital i no li han fet gaire cosa, però de seguida s'ha posat bé, clar, li han posat suel, li han posat aigua.
Aigua, és bàsic.
I clar, s'ha hidratat de seguida. Mm.
Però a més, observa-ho, fes-ho. Quan et trobis així una mica durant el dia, una mica, doncs, bueno, cansat, beu un got d'aigua, a poc, amb petits clots, ja veuràs que bé, que el benestar és immediat.
A temperatura natural.
Sí, natural.
Exacte. I a vegades també, sobretot durant el tractament, pot avorrir una mica l'aigua, d'anar bevent aigua. I, per exemple, a l'associació també vam fer a l'estiu un taller de begudes saludables i explicàvem una mica pues, com aromatitzar l'aigua i perquè sigui una mica més divertida. Pues, només em ficaven amb uns trossets de llima, gengibre, menta... Pues, és una manera de refrescar-se, sobretot a l'estiu.
Un trosset amb pell...
Exacte, sí, sí. Rentar-ho bé i dins de la gerra o dins del got, aromatitzar-ho bé. Ah. I inclús, vam aprendre inclús a fer-ho amb espècies, a ficar cardamom, a ficar o clau d'olor. Pues, també per a aquells pacients que tenen pues, dèficit en el gust i no tant en el gust, pues, intentar
vegades,
estimular una mica.
L'aigua la trobes dolenta.
Sí, no t'entra. Sí,
sense sabor, no? I això seria inclús...
Sí, 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 aigua sense sabor,
sí, sí,
però
sí.
I a vegades dius, ui, sembla que siguis al fumant i ets tu, que no estàs bé.
Clar, també.
I la notes amb un gust
això,
especial.
A vegades, si anem ficant petits ingredients a l'aigua, doncs ens pot ajudar a que sigui més agradable a la vista, sobretot, perquè si veus una gerra amb menta dins, doncs diràs, ah, doncs m'emprenco una mica,
sí,
no?
Sí, sí, més de gust.
I llavors això facilitarà una mica la hidratació.
Clar.
Clar. Quins són els principals dubtes i preocupacions sobre l'alimentació durant el tractament oncològic?
Doncs bé, arran d'un diagnòstic, la gent sol buscar molt estris, aliments o, bueno, que podrien tenir un efecte o beneficiós o perjudicial. I de fet, bueno, es fiquen a buscar a internet i això és lo dolent.
Clar,
que
sí.
Jo m'atreveixo a dir que a Google el 99% de la informació és errònia, és falsa. Llavors,
moltes vegades són opinions de persones més que dades científiques.
Exacte.
Llavors, clar, vas agafant d'un puesto i l'altre i tens un pototi a vegades.
Tots els professionals he sentit de dir el mateix que, com diu l'Olga, no feu cas, a Google no entreu a preguntar malalties o infarts, coses, otitis, tot el que sigui.
Sí, sobretot millor no mirar-ho.
Clar, millor no mirar-ho o anar amb un professional.
Correcte. I sobretot no generalitzar.
Clar.
El que a un pot anar bé, a l'altre no.
Exacte. I sobretot és això, els principals dubtes que tenen és sobre mites que han sentit a parlar o que han llegit en algun llibre o algo, i que molts cops penseu que quan aquests mites, que per exemple en el cas de la carn vermella o el que es va dir del gluten, que també es relacionava al gluten, i hi ha algunes dietes que diuen i que prediquen que el gluten, bueno, eliminar el gluten en una persona durant el tractament, són coses que fan que la gent tingui moltes confusions al cap i eliminin aliments que són, bueno, que
necessaris.
Sí, que són supernecessaris, clar. I més durant el tractament. I clar, si durant el diagnòstic traiem una sèrie d'aliments que són supernecessaris, doncs això ens anirà molt malament, mm-hmm. I a vegades pot afectar l'estat nutricional. Mm-hmm. Ens pot generar una desnutrició, perquè si comencem a treure gluten, si comencem a treure làctics...
Perquè quins altres mites hi ha, a part dels que menciones?
El més habitual... que molta gent arriba a l'Associació Espanyola contra el Càncer i el més habitual que em pregunta molta gent és si el sucre alimenta els tumors. Mm. Aquest és el més habitual. I aquest és un mite falsíssim, ¿vale? Perquè...
És que, clar, el primer que treuen és el sucre.
Exacte,
sí. És que, clar, l'oncòleg, el que primer dius, Teresa, ara res de sucre.
I...
Doncs, clar, arriba un moment que dius, bueno, què fas, estèvia... Però que també la sacarina diu que no perquè porta un principi actiu que ara no me'n recordo.
Un altre dels mites.
Sí, exacte. Sí.
L'aspartamo.
Això, l'aspartamo. No? Diu, ui, l'aspartamo, oblida, perquè l'aspartamo és és causa major.
En realitat, sempre ens diuen, bueno, hi ha el mite aquest de que el sucre alimenti les cèl·lules tumorals, doncs no és així, no és directe, no és que el sucre alimenti les cèl·lules tumorals, sinó que és indirecte i va molt encaminat en prevenció, perquè el sucre o un abús de productes ensucrats, begudes refrescants, brioxeria, xutxeries, tot, fa que hi hagi un augment de sobrepès i obesitat, i llavors aquest augment de sobrepès i obesitat fa augmentar el risc de càncer. O sigui, és indirecte.
La relació és indirecta.
No és que et mengis un tros de pastís, estiguis amb normopès, estiguis amb un pes saludable, que et mengis un tros de pastís i allò alimentarà el tumor. No. És que si fas un abús d'això, llavors el sobrepès i l'obesitat que tindràs augmentarà el risc de càncer. Però això, tot això va molt encaminat en la prevenció.
Vale.
El risc és indirecte, òbviament.
Exacte.
Sí, sí. Està relacionat més aviat amb l'obesitat, i l'obesitat és un factor de risc altíssim.
Exacte.
Llavors el sucre ja ha sortit.
Clar, sí, sempre...
El sucre és el més important, és el mite que sempre...
Que sempre. I això que et diuen... Una altra cosa és que et diuen ara cada dia bròcoli.
Bueno, l'important és diversificar la dieta. Sí.
Has d'acabar fart, del bròcoli.
Bueno, quedes que ni t'ho...
Clar, les dietes monòtones jo no sóc gens partidària perquè al final no les segueixen.
És que t'has de cansar per força.
Jo tenia complexa de la verda ja.
Clar, és que...
Com més variada...
Vull canviar la piel.
Com més variada i més diversificada i més colors hi hagi, que de fet... Com més colors hi hagi, significa que hi ha molts més antioxidants i molts més vitamines diferents. Doncs com més colors hi hagi diferents, millor, perquè això significarà que faràs una dieta molt rica i molt variada. Mm. O sigui que al final, bròquil cada dia, millor que... Bueno.
Bròquil cada dia, nena, em van dir...
Jo també va ser molt mediàtic, no? També va ser una actriu, no, una cantant, també, que va sortir bròcoli cura el càncer. Situacions d'aquestes i frases d'aquestes que ve.
Són falses esperances i desinformació que això genera angoixa.
Que sí que és cert que el bròcoli és un aliment molt indicat.
Tant.
i sobretot s'ha relacionat molt amb el càncer de mama.
No? Però també el que us deia abans, va molt encaminat en la prevenció i donant el tractament no se sap tant.
Correcte.
Però llavors hem de menjar bròquil, coliflor, bueno, un munt de verdures, bledes, espinacs, tomàquet, tot. Al final és diversificar i aprofitar allò que ens dona cada aliment. Jo sempre soc partidària d'allò que diuen, bueno, abans amb la nutrició sempre es deia molt, ah, menja això que és ric en vitamina A, en vitamina C, amb calci. Sempre dic, si fas una dieta variada, no et cal preocupar-te de si les pastanagues aniran bé per la vista o no. Perquè al final, si fas una dieta variada, menjaràs
de tot.
Has de menjar pastanagues, has de menjar de tot.
Si fas un monogràfic,
menjar de tot per no tenir carències.
Exacte. Sí.
Ara també està de moda els aliments ecològics. Vosaltres què en penseu?
És una opció i, bueno, pel que fa a l'aspecte nutricional, s'han vist molts pocs canvis i molts poques diferències a nivell nutricional entre els aliments ecològics i els convencionals. I a nivell nutricional, ja us dic, que l'Àngels que em recorregeixi, però hi ha molt poques diferències, s'han vist molt poques diferències. Clar, la diferència de preu és molt...
fenomenal.
És molta. Clar. Hi ha molta gent que no s'ho pot permetre. Clar. Llavors, quina és la recomanació? Que consumeixi la gent productes frescos i en el cas de mirar pel medi ambient, això sí, si tens prou recursos econòmics i pots escollir aquells productes ecològics, doncs millor. Vale? Però més per l'aspecte mediambiental que pel nutricional, que tampoc no... Prefereixo que em mengi la gent productes frescos i de temporada, de proximitat, que no anar sempre a l'aliment ecològic, tot 100% ecològic. Bueno, també hi ha molt interès econòmic darrere i a vegades també és la guerra entre la convencional i l'ecològic.
Sí.
Ha d'haver-hi també més una sèrie de circumstàncies que s'han de donar per catalogar un producte ecològic.
Exacte.
Certament els pesticides... poden, són químics que a més sí que poden tenir pues, bueno, un component cancerigen. Però els ecològics també tenen un parell de pesticides químics que tenen autoritzats. Vull dir, anem a contemplar-ho tot.
100%
de fet, jo sempre dic que som una societat quimiofòbica. Tenim por als químics per... Bueno, ja naixem amb por als químics. I a vegades no s'ha de tenir tanta por als químics, perquè gràcies a... Bueno, i nosaltres som química, ja. Hormones, enzims... Som un munt de química. I llavors, a vegades, tendim a preferir lo natural, que també s'hauria de mirar a veure quina és la definició de natural, perquè ja s'ha transversat molt. I lo de la química... Penseu que gràcies a la química tenim molts avenços i que hem de donar moltes gràcies. I a vegades ens mengem una poma sense pensar al darrere tots els problemes que hi ha dels pagesos que tenen el conrear aquella... Bueno, al final és seguretat alimentària. I, per exemple, amb el tema dels additius també. En el tema dels additius, darrere, per exemple, d'aquell additiu... ens estem assegurant que no hi hagi possibles toxinfeccions alimentàries.
Contaminació dels aliments.
Exacte. O sigui, la por als additius tampoc no està justificada, sí que tampoc no hauríem de tenir tanta por perquè no hauríem de consumir tants additius, perquè si fem una alimentació equilibrada i ja fem una alimentació basada en productes frescos, no ens haurem de mirar gaires additius. Però, bueno, són allà... ens asseguren que no tindrem una toxinfecció alimentària i...
Ja està.
Molt bé. Estàs escoltant L'Hora Mèdica amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Molt bé, recta final de L'Hora Mèdica. Què oferiu des de... Explica'ns, sisplau, des de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Explica'ns-hi unes xerrades que fareu, sisplau.
Exacte. L'Associació Espanyola contra el Càncer el que volem és, sobretot, acompanyar els pacients, i no només els pacients, sinó també els familiars, i, sobretot, donar informació. I no només d'aspectes nutricionals, i, com us he dit, aspectes psicològics, treballadors socials, hi ha un munt de professionals a l'espai actiu, en aquest cas, i també desplegats pel territori, psicòlegs, treballadors socials, i des de fa molt poc ens hem incorporat això, la nutricionista i la fisioterapeuta. Llavors, d'aspectes nutricionals oferim això, xerrades de nutrició per, sobretot, donar les primeres informacions i donar una mica els primers trucs i els primers consells sobre alimentació. Fem una xerrada quasi bé cada mes d'alimentació durant el tractament. Fem una altra xerrada d'alimentació després del tractament, perquè també és molt important, és un moment com aquell que diu d'estete de l'hospital, i a vegades molts cops no es té la informació i es vol. I també és un moment també per aprofitar per fer canvis d'alimentació i en el cas que, per exemple, estiguem augmentant de pes, doncs intentar controlar-lo i mantenir-nos de pes. I llavors, arrel d'aquestes xerrades, també de dietes i mites, hem anat fent xerrades especials, això del taller de cuina saludable... Pues arrel d'això també ens va sorgir la idea de, per què no, ensenyar des de zero a menjar bé. I llavors va sorgir el programa d'activitat física i nutrició, que és un programa de 3 mesos que s'ofereix classes de nutrició setmanalment i 2 cops a la setmana fem activitat física, en el que pot ser ioga o unes classes indoor, el que fem amb el gimnàs Claró, i després marxa nòrdica. Vale? Llavors, amb una valoració i les preferències que tingui el pacient i tot, doncs mirem a veure quin és l'exercici que pot anar millor. Perquè, clar, a cada persona li anirà millor un exercici o l'altre. I llavors és això, la combinació, perquè per molt que jo vagi dient i explicant la importància de l'alimentació i ensenyant a menjar bé, també hi ha la part d'activitat física, que és superimportant. Clar. I a les classes de nutrició, doncs, comencem des de zero. Dieta equilibrada, hidrats de carboni, què són, quins hem de menjar, proteïnes, lípids, a llegir etiquetes, a vegades, perquè molts cops...
Sí, correcte, et donen moltíssima informació.
Està molt bé, perquè, clar, et diuen les nutricionistes, menys hidrats de carboni, sí. Ara tu ho has dit, Olga, però... A vegades pensem, i què és això? Sí. Perquè què és la col? És el bròcoli? Què dius tu? Són els cigrons? És els macarrons?
Entendre
és la pasta?
Què són els hidrats de carboni? I també, al llegir les etiquetes, també aprenem a saber diferenciar en aquells productes que ens diuen integral. Sí. És realment integral? Clar. Cuidado, mirem les etiquetes i tot. I ensenyem una mica això, també a perdre por a l'alimentació, a no obsessionar-se, perquè sol haver bastant, i sobretot amb càncer de mama ens veiem molt gent que està molt obsessionada amb l'alimentació i, també s'ha de ser una mica flexible, no hem de ser 100% allò talibans.
Clar. Treure pressió.
Treure pressió, sí, i sobretot això, ensenyar a menjar bé i junt amb l'exercici físic, que és tan important. I això, ho anem fent cada 3 mesos. I, la intenció també és d'incorporar també tallers de gestió de les emocions, de gestió de l'estrès, que també pot ser molt important en un malalt oncològic. I ja us dic, tot això, el programa d'activitat física i nutrició va encaminat a durant el tractament i a després del tractament.
Molt bé, un bon acompanyament.
Pues els oients que vulguin i estar interessats en posar-se en contacte, que sàpiguen que poden marcar el 93-200-2099. 93-220-99. Ara ens queda temps per consells.
Els consells, com ja ha comentat l'Olga, seria fer una dieta mediterrània i evitar hàbits tòxics, sobretot.
El tabac,
alcohol... I l'alcohol. Menjar verdures i fruites a diari, evitar greixos, sobretot els saturats, fer un per sobretot obtenir també i tenir un control, un bon pes. Alguna cosa més que se m'escapi, Olga?
Més que res això, sobretot una dieta basada en aliments vegetals, que a vegades sempre diem fruites i verdures, però per què no els bolets, llegums, fruits secs, i sobretot no tenia certs por a certs aliments com, per exemple, les fruites, que a vegades les fruites també poden generar... Dir, és que les fruites tenen molt sucre i engreixen.
Clar, que les fruites... també és anat que hi ha controvèrsia. Un diu una cosa, un diu una altra. Les pomes, si te la menges amb pell, fa un efecte, diuen. Si te la menges pelada, un altre efecte. Clar, tot això, si no vas amb un nutricionista i t'ho explica... No, et mires la poma, però dius, bueno, i ara què faig? La pelo o me la menjo amb pell?
Clar, però en principi, per fruites i verdures, el component essencial és la fibra. Mm-hmm. I la fibra sí que és un component estrella per la prevenció del càncer.
Yeah.
O sigui, això és incontestable. Per tant, les verdures i les fruites, a més del temps i de proximitat...
Ara, per exemple, hi ha molts caquis.
Correcte.
Hi ha gent que diu que són astringents, i altres que no...
Clar, amb una persona que tingui, per exemple, estrenyiment, doncs no li recomanaria, no és la fruita que li recomanaria.
Clar.
Però és molt bona, és una fruita del temps, i és que això es nota en el sabor inclús de la mateixa fruita.
Sí?
Quan són del temps, i tant.
Sí, quan són del temps?
Quan són del temps,
sí.
Exactament.
No, no havia entès que si es nota, si era astringent o el
remet. No, es nota, es nota pues que té molt
que és del temps, esclar. Sí. Ara hi ha unes cireres molt maques, però que venen del Brasil, que són caríssimes i no són bones.
I poc sostenibles.
Com les que són d'aquí, clar. Torrelles, quan és el temps.
Ah. Es porta des de molt lluny, i a vegades mediambientalment genera molt
dioxid
de carboni. Sí.
Són maques, però clar, com els tomàquets que comprem, que són molt macos tots...
Tot
el mateix. Perfecte.
La mateixa mida, tots igual, però clar, no tenen gust de res. Vas allà a les Gunyoles, entre Valls i Tarragona, i escolta, veus un pagès que diu, vols uns quants tomàquets que acabo de collir? Només quan s'acosta aquella persona ja fa olor, els tomàquets ja fan olor.
Sí.
I aquí al mercat estàs envoltat de tomàquets i no fa olor.
Bueno, per això el producte de temporada, perquè al final la intenció és que s'aculli quan s'estigui madurant, perquè a vegades el collim abans de que maduri,
sí.
I quan està verd, i llavors els refrigerem amb càmeres i els deixem madurar.
Correcte.
I això és tot quan perd tot el sabor i tota l'olor i tot.
Clar, clar.
Molt bé, doncs si ens voleu fer alguna recomanació més de la vostra associació...
Sí, bueno, que invitem a tothom a que vingui a l'espai actiu AECC, que sobretot això, que estem a travessar les Corts 268 i que qualsevol cosa, que estem allà, i només per visitar l'espai ja estaran benvinguts.
I serem ben rebuts, molt bé.
Molt bé, doncs, Olga i
Àngels,
gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
I Teresa, ens veiem dimecres que ve, no?
Evidentment.
Perfecte.
Tant.
Nosaltres continuem fent programes de salut.
Exacte.
I sempre veiem el mateix. La Teresa i jo, quan anem a casa, ens han dit que no, que caminem, que ens hem de primar.
Que mengem bé.
Que mengem bé.
Saludable.
Al final ho farem.
Molt bé. Perfecte.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar aquesta tarda amb nosaltres i, com sempre, els esperem el proper dimecres. Adéu-siau. Ara els deixem amb el mirador de l'actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu.
L'Hora Mèdica, un programa patrocinat per TIM 2000. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.